Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Tot a punt per una nova temporada de bany a les platges de l'Escala. S'ha escampat la sorra, s'han instal·lat les dutxes, la setmana vinent es farà el balisament de les zones de bany. Aquest any no ha calgut fer aportació nova de sorra. És el tema d'obertura d'aquest butlletí que acompanyem de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat local d'un dia com avui, divendres 31 de maig. Detenen dos lladres de l'Escala que s'havien amagat sota un llit en ser sorpresos per la policia. Era una patrulla mixta de Mossos i policia local que, avisats pels veïns, van comprovar com hi havia moviment a l'interior de la vivenda. En ser sorpresos, els lladres s'amagaven sota el llit fins que la policia acabava trobant-los i detinguent-los. L'il·lustrador escalent Carles en Roman edita un nou volum d'aventures de Fabi i Fedó. Els personatges d'Empúries, centrats en les èpoques grega i romana. Aquest diumenge arriba una nova edició de la botiga al carrer, destacada per ser la més participada, amb més de 20 parades al voltant de l'entorn de la platja. En esports, ens centrem en la visita que farà l'Escala aquest dissabte al terreny de joc dels Sils, primera eliminatòria de Copa Catalunya. A l'agenda d'activitats, biblioteques amb D.O. i Supernit a les biblioteques, avui divendres, actes previs de plec demà dissabte, a plec de la Sardana diumenge, però també botiga al carrer, i clausura del cicle Literatura i Cinema, amb projecció del fotògrafo de Mauthausen i tertúlia posterior amb la seva directora Marta Argarona i la directora artística Rosa Ros. Meteorològicament parlant, anem de cara a un cap de setmana d'estiu avançat, amb cel absolutament serè i temperatura clarament a l'alça, sobretot diumenge. Ara us deixem amb la continuació del FAR, aquest magazín que elaborem conjuntament, Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. A la secció de l'interactiu, d'aquí uns instants, tractem la Festa del Mar, amb Víctor Martí, president de la Federació Catalana per a la Cultura i el Patrimoni Marítim Fluvial. També amb Benyat i Valleta, president d'Euskal Bateleroac, i Oriol Ferran, del Moll. El preu del peix, sabrem com anar la subhasta avui a Vilanova i la Geltrú, secció de turisme centrada en la Diada del Pescador de Tossa de Mar, amb la tècnica de patrimoni Rosa Maria Sureda i el medi ambient i guia turístic Josep Santaner, i a l'agenda acabem el programa i acabem setmana amb tot aquell recull de propostes de festes a tot el litoral català. Al punt de les 7, el next vespre, amb l'Ali Giner i Montse Manent. A les 8, l'actualitat local. A les 9, mixtures. A les 10, connexió eclèctica. I a partir de les 11, reemissions. Per aquest ordre, del més calent a l'aigüera, l'informatiu i altra volta al Zona Mixta. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El FAR, amb Josep Maria Cano.
Quatre minuts de la tarda, arrenquem aquesta segona hora del FAR. Estarem amb vosaltres fins les 7 en punt i, com us havíem anunciat a l'inici del programa, dedicarem bona part d'aquesta hora a xerrar sobre la navegació tradicional, les embarcacions de tota la vida i aquesta tasca, aquesta feina de recuperació que s'està fent arreu del país. Catalunya, també a d'altres zones de l'estat espanyol, com és el País Basc, i ho farem tot referenciant la cinquena edició de la Festa del Mar que es farà a Arenys de Mar aquest cap de setmana. Però abans, deixeu-me una d'aquelles notícies curioses, d'aquelles que segurament són bones de comentar qualsevol nit de sopar amb amics. La Filipines ha aprovat una llei segons el qual cap persona, cap estudiant podrà graduar-se si abans no ha plantat 10 arbres. És a dir, a sobre d'estudiar, de preparar-se, de fer exàmens, d'esforçar-se i de fer tot el que hagi de fer, ha de demostrar i certificar que al llarg d'aquest darrer tram de dels seus estudis ha plantat 10 arbres. Hi ha un problema de biodiversitat creixent a la zona de Filipines, fruit, entre altres coses, del canvi climàtic, que els experts han dit que la millor manera de combatre és amb reforestant novament el país. I sembla que, com que a través de la reforestació natural no n'hi ha prou, doncs s'han posat aquest plan. Són 12 milions d'estudiants els que es graduen cada any a primària, gairebé 5 milions a secundària i 500.000 a la universitat. Això garanteix que es plantin un mínim de 175 milions d'arbres cada any. 175 milions d'arbres cada any, mireu si poden donar ombra. Doncs això és el que faran a partir d'ara a les Filipines. Donaran, evidentment, prioritat a les espècies autòctones, a les espècies d'arbres pròpies del país, i esperen que així combatre el que ha produït la tala il·legal d'arbres, que ha reduït la superfície forestal del 70% al només 20% del país. Bé, segurament hi haurà algú que demanarà que aquí es faci el mateix, d'altres que pensen que no cal. En tot cas, fusta per fer embarcacions, esperem que en tinguin d'aquí uns quants anys allà a les Filipines. Bé, és una bona manera de donar sortida també als arbres, que com en tota la vida hi ha alguns que es moren en el seu trajecte vital. Ben trobats, segona hora de programa. Fins a 7 amb tots vosaltres. Vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Navega amb el Far.
Més d'una trentena d'embarcacions, entre 30 i 40, tenen cita aquest cap de setmana al port d'Arenys de Mar. Les més significatives, les més grans o les més espectaculars, doncs el Santa Eulàlia del Museu Marítim de Barcelona, el Sant Ramon de Bric Barca i el Ketch de Badalona. A més, també arriba una flota important del País Basc, que ha vingut per carretera, però que ha vingut, està present també al port. Ho organitzen conjuntament dues entitats, en aquest cas el moll d'Arenys de Mar i també tot drap de Sant Pol, juntament amb la Federació Catalana de Cultura de Patrimoni Marítim i Fluvial, que són els que bàsicament organitzen aquesta trobada. En volem parlar a aquesta hora de la tarda amb gent que hi està molt involucrada. Si us sembla, començo presentant en Víctor Martí, que és president de la Federació Catalana per a la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial. Víctor, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Com esteu?
Molt bé, doncs molt entusiasmats i amb molt esperançats perquè fa un dia fantàstic. Per tant, això per mi és la principal notícia, que fa bon temps i tindrem bon temps al cap de setmana.
Home, tenim sol, tenim calor, per tant, això sempre porta la gent a apropar-se al mar i tenim la garantia de que podrem gaudir de les embarcacions, no?
Sí, sí, es pot dir que avui sóc un home feliç, veient el sol i el bon temps que fa.
Home, doncs, si ho és abans de començar, espero que ho sigui també després de que acabi,
Esperem que sí.
I treballarem per fer-ho. Saludo també a la Milós Badosa. Milós, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda. Gràcies.
La Milós Badosa ve en representació del Cor Laixa, que és una entitat musical, és un cor que tenim aquí a Arenys de Mar i que, a més de col·laborar amb moltíssimes activitats que es fan al llarg de l'any al nostre municipi, serà un dels encarregats d'inaugurar aquesta cinquena Festa del Mar, Milós.
Sí, així és. Nosaltres, el Cor Laixa, juntament amb el Cor Atzé, que és un cor que hem estrenat aquest any, que és de la mateixa família, que és un cor més petit, doncs ens han encarregat musicar una mica la part final de l'espectacle, que després suposo que ja en parlarem.
Sí, ara si vols en parlem, deixeu-me abans presentar el darrer convidat que tindrem a aquesta hora, que és el Banyat Ibaieta, que és president d'Euskal Bateleroak.
Sí, bye. Buena tarda.
Buena tarda, bye. ¿Cómo le he hecho esto?
Arratsaldeon.
¿Eh?
Arratsaldeon.
Vale, ahora me lo dices porque no pillo yo, no, mucho. ¿Bien o no?
Sí, sí, muy bien.
Vale. Oye, habéis traído barcas para entendernos. A ver, espérate. Euskal Bateleorak es como la entidad que preside Víctor Martí, es decir, es como la Asociación Catalana de Cultura Tradicional y tal, pero del País Vasco.
Sí, bueno, más o menos. Más o menos. No somos una federación, somos una asociación de recuperación y para impulsar un poco pues la navegación de vela al tercio, que es nuestra vela. Como aquí tenéis la vela latina, pues ahí tenemos la vela al tercio.
Sí.
Y nada, pues fomentando la vela al tercio y bueno, pues es una asociación que aglutina diferentes entidades que se dedican a la recuperación de embarcaciones tradicionales y a divulgar el patrimonio, bueno. Entonces, hemos venido aquí a enseñar nuestras embarcaciones.
¿Cuántas habéis traído?
5 y a lo mejor llegarán alguno más mañana.
Entre 5 embarcaciones por carretera, eso sí, ¿eh?
Sí, sí.
Es decir, que son embarcaciones que caben en un remolque.
Sí, y que no son como estas que tienen más peso, tienen cubierta y tienen motor. Son más pequeñitas.
Pues ahora me explicas un poco el trabajo que hacéis allí. Y también todo lo que has hecho aquí, que has estado unos cuantos meses trabajando aquí también en nuestro país, en Cataluña, y un poco pues todo el trabajo que habéis estado haciendo. Antes presentemos un poco Cunaguem, que es aquesta festa del mar, no? Que hi trobarem,
sí.
Quin és l'esprit?
Bé, la festa del mar, la seva cinquena edició, és la festa de la Federació per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial. Per tant, convoca a les 15 entitats membres, que van doncs, des de Cadaqués fins a Móra d'Ebre, i doncs, és al principi els darrers anys l'estem fent cada 2 anys, i és l'ocasió per convocar doncs, a tots els membres de la federació i visibilitzar i celebrar doncs, la feina que fem des de les nostres associacions, no? Que és una feina de recuperació del patrimoni marítim, i això vol dir els bastiments, les embarcacions, però també el que hi ha a l'entorn del món mariner. En el cas de Sant Pol de Mar, per exemple, doncs, la recuperació de la caseta del motor, que vam recuperar doncs, fa 10 anys, i que és l'única caseta d'aquestes característiques, motors d'aquestes característiques, que està en actiu i conservat de tot el litoral català. Ara, recentment, estem recuperant el tenyidor de les xarxes. Aquí, al moll, doncs, la tasca que esteu fent de recuperació d'embarcacions, de restauració, etc. Per tant, és la festa de la federació i és la forma de celebrar i fer visible, convidant-nos aquí, podem-vos-ho explicar, què és el que fem durant l'any, no?
I que és molt important, perquè, tal com explicava i com explica la gent de mar, tot just es comença a tenir consciència de matrimoni. És a dir, fins ara els estris de la mar eren estris de treball. Si no s'usaven, es destruïen.
Sí.
I ara ja es comença a intentar canviar això.
Sí, sí, sí. Això l'exemple són les barques. Sap greu pel Banyat que...
No... Si quieres, pasamos al castellano, así nos vas entendiendo un rato.
En 3 meses ya he aprendido.
Vas pillando algo, vale.
És un home intel·ligent.
És bonito, també.
És com a bon basc, que està obert als idiomes i ja ens entén. No, deia que sí, que efectivament, en el cas de les embarcacions, doncs una embarcació ja vella pot ser objecte de ser cremada, i això ho hem vist a Sant Pol, o ser objecte de posar-li aquest valor patrimonial i recuperar-la, no? Aleshores sí que hi ha una tendència a l'oblit i a no reconèixer i no posar en valor aquests antecedents mariners, no? Barcelona, com a gran ciutat, doncs, durant molts anys va viure d'esquenes al mar i quasi que va requerir els Jocs Olímpics per adonar-se'n de que tenia un mar, i a partir d'aquí vam recuperar tot el litoral de la ciutat de Barcelona. I aquí, en els pobles del Maresme i del rest del litoral, hi ha una tendència a oblidar. Però quan fas la feina de recuperar i de mostrar doncs, les imatges dels abans passats, pescadors o palers, etc., veus com la gent ho valora i com la gent disfruta revivint o recuperant tots aquests antecedents mariners o aquest patrimoni, no? Per tant, és gratificant quan t'hi poses perquè la resposta de la gent doncs és positiva.
Ara pregunto la Milosa, però ara que deia això m'ha vingut al cap una idea, no? I és cert que van crear els Jocs Olímpics perquè la capital del país recuperés o se n'adonés que tenia platja, i els pobles de costa en general, Maresme, Garraf, Costa Daurada, Costa Brava, tots, sembla que hagin volgut hipotecar la seva zona de costa en favor del turisme i dels hotels i d'aquesta mena de boom, en lloc de deixar aquelles petites embarcacions de sorra que més enllà de tenir una visió ornamental, tenien una utilitat, i era que les barques que utilitzen els pescadors per feinejar i que donaven una riquesa també a la platja, no? Hem canviat les barques per les palmeres, una mica.
Sí, sí. Sí, sí, aquesta dificultat hi és. La gent de Vilassant ha tingut aquest hivern el problema amb el moll de Garbí, em sembla que se'n diu, que han hagut de treure les seves barques de fusta i tota la infraestructura que tenien allà i que et remetia els antecedents d'aquella zona, doncs allà ho han hagut de treure. És a dir, que per un cantó, per part de l'administració, sembla que hi ha moments que et sents recolzat, sobretot l'administració local, però que a nivell legislatiu i tal, el tema està per fer. La llei de patrimoni, per exemple, no contempla el patrimoni marítim. Mm-hmm. I l'exemple de la gent de Vilassar que han hagut de treure les seves barques, doncs és un problema. Vol dir que la qüestió legalment no està encara ben plantejada. Mm-hmm. Hi ha molta feina a fer.
Aquestes són coses que no es parlen, o diguéssim, no són obertes o no estan en el programa de la Festa del Mar, però formen part d'aquesta Festa del Mar. És a dir, s'organitza precisament segurament per generar també aquesta reflexió, no?, i generar aquesta voluntat de recuperació i aquesta visualització del que està en la nostra història.
Sí, sí, nosaltres en el programa d'aquesta cinquena edició hi ha el programa nàutic, mm-hmm. i per tant tot allò que té a veure amb navegar i tota la part més marítima, però també hi ha un programa cultural en el que hem intentat i volem que hi pugui participar el màxim de gent d'aquí de les poblacions, de gent en terra. Mm-hmm. I una de les activitats que vam fer precisament al Centre Cultural Calissai d'aquí d'Arenys va ser una taula rodona sobre patrimoni marítim, a la que el Benyat va intervenir juntament amb altres companys. I això no sé per què t'ho deia.
No, perquè també serveix per recuperar, per generar aquest discurs, no?
Sí, sí.
Per prendre consciència de la importància de mantenir tot aquest patrimoni.
Sí, no? Sí, per tant, que amb aquesta Festa de la Mar, doncs, a part de navegar i fer bons dinars i tot això, doncs també hem introduït el debat a partir d'aquesta taula rodona sobre quina situació ens trobem, i mirar els pros i contres, no? Els elements forts i els elements febles de la situació en què ens trobem. I va sortir de la taula rodona un decàleg de 10 punts en els que a partir d'aquests volem fer un full de ruta de la federació per veure amb quins temes hem de lluitar, hem de reivindicar, hem d'avançar, no?
Milós, una part del patrimoni mariner del país no només és material, sinó també és immaterial. La cultura, la música, sí. La literatura, si voleu, també forma part d'aquest patrimoni. Avui, en aquest acte d'inauguració, aquest patrimoni cultural, no?
Sí, sí. El director de l'espectacle és en Josep Mestres, mm-hmm. i s'ha imaginat una cançó que tothom coneix, que és La calma de la mar, que l'autor és en Nicolau Guanyavents, que és mataroní, per cert, del segle XIX, i aquesta cançó l'ha harmonitzat de nou el nostre director, que és en Pau Jorquera, per acord, i no farem per això com el típic concert normal i estàtic, sinó que el cor es anirà movent, hi haurà un cor de dones que anirà en barca. Mm-hmm. De manera que visualment serà bastant espectacular. Hi haurà una part de l'espectacle que ha volgut simbolitzar la unió entre Arenys de Mar i Sant Pol, mm-hmm. que serà la platja, davant, la primera platja.
Molt bé.
Allà és la part que correspondria a Sant Pol. Mm-hmm. I llavors la barca es va desplaçant fins a arribar a port, sí. on l'espera la gent d'Arenys, que simbolitza el moll i també la gent del moll que fan coses. Mm. I llavors aquest espectacle representa el somni d'un nen al qual el seu avi li regala una barca. I a través de la barca somia i canta aquesta cançó, que és el que tu deies, que és patrimoni, que tothom la coneix,
sí.
però ja veureu que com la sentiu és com si no l'haureu sentit mai, perquè s'ha harmonitzada de tal manera i com barrejada amb la cançó de Mar a Mar de Lluís Llach.
Ah, molt bé.
Que ahir vam fer l'assaig general i ens vam emocionar fins i tot nosaltres, perquè va ser Molt, molt bonic, molt.
Per tant,
ja us el recomano.
És perquè... un acte com dinàmic, per entendre'ns,
sí,
no?
Sí, sí, sí. No és cap concert, eh? Mm. És un espectacle i el públic s'haurà de desplaçar. La primera part és a la platja, a les 10. Hi haurà una part de l'espectacle amb unes barques en marc, amb llums i altres sorpreses. I és les barques entren a port mentre el públic es desplaçarà cap al moll, cap a les escales reials. I en allà encara no hi serà el cor, perquè el cor estarem dins el port i a l'hora que la barca va entrant, el cor també ens anirem desplaçant i ens comunicarem per música i, a més, per, utilitzarem el corn. Que el corn, no sé si sabeu què és.
Aquest
és el típic corn, sí? Però el corn antic, que és una closca de, sí? De cargol marí, que sona superbé i té un significat atàvic i que ja veureu que és impactant, és superimpactant. Molt bonic serà.
Sí, no, anava a dir que això que està explicant la Milós, que avui la població d'Arenys i tots aquells que s'animin a venir són uns privilegiats, perquè aquesta idea, aquest projecte, el Josep Mestres el té des de fa anys. I d'una forma més senzilla estava previst fer-la a Sant Pol, però la vam haver d'anul·lar per qüestions climatològiques d'adversitats del mar dos o tres vegades.
Sí.
Per tant, ara és la tercera o la quarta a la vençuda i sembla ser que aquesta vegada, entre el bon temps que fa i el port, es podrà fer. I en aquest cas, doncs, a més amb la col·laboració del cor a l'Aixa. Per tant, no és un espectacle tret de la màniga d'última hora, porta molts anys coent-se, és un guisat.
Que va anar lent, ja, a foc lent.
A foc lent, i avui és l'estrena, per tant, jo animaria molt sincerament a la gent que vingui, perquè penso que pot ser molt bonic i hi ha totes les condicions perquè sigui així avui. Em sembla que avui l'encertarem.
No? I ha confluït això, que el Josep Mestres feia temps que ho tenia al cap, i al nostre director li vam encarregar l'harmonització d'aquesta peça, i també és una persona amb la ment molt oberta i amb molta imaginació, i serà una cosa... Jo crec que se'n parlarà, perquè serà molt bonic i molt sorprenent, ja veureu.
Ara pensava, menys mal que avui el mar està tranquil.
Sí, sí. Era un risc.
Perquè si aquí jugàvem amb dos riscos, sí. Que passés lo del temps que va passar l'Hospital de Sant Pol, i que hagués mala mar, i aquí, bueno, no ens veus bueno, amb cor d'anar.
Ara, fa 15 dies, l'Odina va tenir un ensurt, no?
Sí.
Que aquestes embarcacions grans, hi ha el problema quan fas activitats vora la platja, segons com, si se t'atravessa la barca i queda amorrada la sorra atravessada, és impossible redreçar-la. I aquestes embarcacions grans, que és el que li va passar a l'Odina, no?
Sí.
O sigui que no és poca broma. Per tant, és terrible quan prepares una activitat d'aquestes característiques i a l'últim minut has de prendre la decisió de que ho has d'anul·lar perquè no hi ha les condicions per poder-ho fer. I aquí sempre hi ha els debats dels que diuen que sí que es pot fer i els que no.
Ja.
I els més prudents diuen que no, això els hi ha de fer cas. Això ens ha passat a Sant Pol dos o tres vegades i per tant espero que avui...
Sí, confiem que avui tot serà...
Tot anirà
bé. Els astres ens seran favorables.
Ho heu pogut assajar bé, però, eh?
Sí. Sí, has assajat primer la part tècnica, el dimecres, i el dijous ja l'assaig general. Nosaltres portem temps assajant-ho.
Ah, això és el que t'anava a dir. Si no
portem temps, sí, perquè som molta colla, cada veu és diferent. Clar, hi ha tenors, contralts, soprans, baixos i dos cors. No és una peça que d'entrada sigui fàcil. Però l'efecte val la pena, perquè un cor contesta l'altre, es va movent, quedarà desconcertat per dir, ara què passarà?
Bé, espera, a quina hora ho fareu?
Això, l'espectacle comença a les 10.
10 de la nit.
A la platja, sí. I a partir d'aquí, obrir els ulls, les orelles i deixar-se...
Sorpreses. Assumiar.
Sí, assumiar, exacte.
Que serà, de fet, un dels actes de la inauguració d'aquesta Festa del Mar, que dura demà dissabte i diumenge, que és, de fet, quan arriben les embarcacions grans i quan, de fet, la gent podrà pujar-hi i tot aquest moviment,
sí.
No?
És a dir, la festa oficialment comença avui. La setmana passada ja vam fer activitats, vam fer una travessa en patí des d'Arenys fins a Sant Pol, vam tenir la taula rodona que va participar el Benyat i altra gent, i avui hi ha l'acte inaugural. Demà ja les barques ja estan començant a arribar, demà al matí ja hi seran totes, està previst un esmorzar a les tripulacions a les 10 del matí, a les 11 una reunió de patrons, i a les 12 ja totes han de ser a la bocana i han de ser desfilant per fer la navegada col·lectiva cap a Sant Pol. A Sant Pol els esperaran els gegants de Sant Pol i la Big Band Balona, per tant hi haurà una animació amb gegants i la banda musical. Es preveien que quarts de dues, les dues arribin a la platja de Sant Pol. Les barques petites, com les del País Basc, podran treure la sorra, les altres més grans quedaran fondejades, hi ha un vermut popular, hi ha algunes autoritats. Estava previst que vingués el president Quim Torra,
sí,
però a última hora no ha pogut per temes d'agenda, hi ve un director general de Transports i Mobilitat. Hi ha alguns parlaments, un vermut popular al migdia, i a la tarda hi ha activitats diverses de caràcter cultural, tant en el Port d'Arenys com a la plaça del Torrent Arrosser a Sant Pol. Hi ha diversos tallers per nanos, hi ha una col·laboració que tenim de l'Eduard Costa, l'antic cantant dels Amics de les Arts i actualment sí, de l'Últim Indi, que farà un taller de cançons i contes per nanos. Es farà un taller de construcció de fars, hi haurà uns tallers de nusos, de corderia, de nanses, de xarxa, hi haurà moltes activitats a Sant Pol i també a Arenys. I a la nit acabem amb un sopar i una festa a la punta, a la plaça d'Arenys, de Sant Pol, perdó.
Correcte.
I diumenge sí, es fa tot el mateix, però aquí, hi haurà la navegada aquí davant d'Arenys, el dinar de comiat, etc.
Per tant, es tracta d'un altre tret de sortida avui en aquest acte que es farà entre Arenys i entre la platja d'Arenys i el port. A partir d'aquí tot se'n va cap a Sant Pol i el diumenge tot retorna cap a Arenys, fent aquesta, una mica aquesta comunió entre les dues poblacions, entre les dues entitats,
sí,
i convidant a tothom a participar-hi.
Dissabte, primera a la tarda, de fet, moltes embarcacions ja tornaran. Dissabte al migdia tornaran cap aquí a Arenys, algunes petites es quedaran a la platja Sant Pol, altres, les grans, tornaran aquí a Arenys, i, per tant, el dissabte a la tarda a Arenys hi haurà molta moguda, perquè es podrà visitar alguna d'aquestes embarcacions. El diumenge, que estaran totes aquí a Arenys, està previst que s'hi pugui pujar, algunes es podran embarcar, tenir l'experiència de navegar amb aquestes barques tradicionals, etc. Serà una festa de la mar.
No marxeu, no pleguem. En tot cas, sí que acomiado la Milós Badosa, que li agraeixo molt que ens hagi acompanyat i ens hagi explicat aquest espectacle, que ja tenim ganes de veure. Avui de 10 del vespre, 10
sí, sí,
de la nit.
Allà estarem.
A la primera platja o al Port d'Arenys. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
A reveure.
Adéu.
No marxeu, perquè ens aturem 3 minuts, com fem sempre, ara que són 2:15, i tot just després tornarem coneixent una miqueta la tradició al País Basc, gràcies al que ens pugui explicar en Banyet. Fins ara.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Thank you.
Ràdio La Scala.
La xarxa.
Sí, és.
Dos quarts de sis de la tarda, presentant-vos la Festa del Mar. I després d'escoltar a la Milós Badosa, ens hem quedat amb en Víctor Martí, que és president de la Federació Catalana per a la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial, i amb el Banyat Ibaieta, que és president d'Euskal Bateleorak.
Bai.
Sí?
Bai.
Bai.
Sí, más o menos.
Bueno, más o menos. Nos hemos aproximado un poco. Oye, ¿y cómo está allí el patrimonio? Porque hemos hablado de cómo lo tenemos en Cataluña, de bueno, del trabajo que hacen desde aquí, desde la Federación. En el País Vasco, ¿cómo lo tenéis esto?
Bueno, pues la situación es parecida, ¿no? Al final, lo poco que nos han dejado en herencia, pues lo intentamos mantener en donde podemos. Bueno, nosotros hace unos 4 o 5 años nos dimos cuenta que bueno, que el cordón umbilical empezaba en los astilleros y todo el patrimonio al que le llamamos el patrimonio pues nace en los astilleros y el astillero es el motor del patrimonio, ¿no? Uh-huh. Y ahí no había ni uno en marcha. Bueno, hay un proyecto muy bonito que se llama Albaola y la Nao San Juan, que es también en pasajes, pero para una solución inmediata al patrimonio existente, ¿no? No había lonjas ni sitios para recuperar. Entonces, bueno, decidimos que darle más prisa o más
sí, un empujón, ¿no?
Un empujón, pues a ese tema, ¿no? Y ahí hicimos pues como una base de datos del patrimonio que quedaba material en cuanto a astilleros y demás y bueno, pues en Guipúzcoa quedaba el astillero Mutiozabal, que está en Orio. Y de hecho, pues ahora mismo estamos en la fase de recuperación y se inaugurará en julio y será un centro de recuperación y bueno, pues un estandarte del patrimonio marino vasco, ¿no?
Es decir, allí, Víctor, tú me ayudas, ¿eh? Si ves que voy desencaminado, pero para entendernos, allí lo que ha hecho lo que han hecho asociaciones como, bueno, pues como el Moll o a Tot Drap o
Todo Drapo.
Que es como a Todo Trapo, o a Todo Trapo. Que han hecho también el Museo Marítimo de Barcelona, que en este sentido aquí se ha tirado fuerte en la recuperación de barcos. Allí de momento no ha habido esa suerte.
Bueno, allí en el País Vasco está el Museo Marítimo de Ría de Bilbao, que bueno, hoy en día están recuperando el pesquero Antxustegi y también están metidos en la recuperación de embarcaciones de menor cabotaje, ¿no? Entonces, con Albaola en Guipúzcoa y con Bilbao ahí, pues se han ido haciendo cosas, ¿no? Y luego estamos las asociaciones pequeñas que estamos a día, pues a pie de cañón, dejando nuestra sangre y nuestra historia para recuperar lo poco que nos queda, ¿no?
¿Y sois gente o qué?
O sea,
gente, claro, porque
somos
aquí...
Somos personas.
No, pero ¿mucha gente o poca gente?
Son vascos, bueno. Básicamente son vascos.
Bueno.
Sí, bueno, yo soy de Zumaya. Zumaya es un pueblo pequeño que está, pues, en la mitad de Guipúzcoa, más o menos, en la costa, entre Getaria y Deva. Y allí, pues, tenemos una asociación que se llama la Asociación Beduola. Y, bueno, pues en Zumaya se desembocan dos rías. Y bueno, pues para poner un ejemplo, en el siglo XX hubo más de 20 astilleros que se dedicaban a hacer embarcaciones de madera y de chapa. Y hoy en día pues solo queda un astillero, que es Astilleros Valenciaga, que está haciendo unas embarcaciones muy grandes para mantener las plantas petrolíferas que están en los mares del norte. Y bueno, y haciendo pues atuneros y están haciendo varias cosas, ¿no? Pero la actividad que había y el patrimonio industrial que ha habido, pues hoy en día está reflejado, pero un poquito, ¿no? No todo lo que era, ¿no?
Aquí cuando hablamos de recuperación, Víctor, hablamos básicamente de recuperación de madera. Hablamos de embarcación tradicional
de fibra ni de chapa. Aquí no ha habido mucha chapa casi nunca. Hemos tenido básicamente fibra y madera. Mm. Hablamos básicamente de madera. ¿Vosotros también es madera o no? ¿O ya hay...?
Bueno, de hecho, una de las embarcaciones catalogadas que están registradas como bien de interés cultural es la Draga Jaizkibel, y está en pasajes y está catalogado por el gobierno de España, ¿no? Y de hecho es creo que la única o una de las que están ahí en el ranking, ¿no? Y bueno, la visión que tenemos o la manera de entender que tenemos sobre el patrimonio marino no es, bueno, nosotros por lo menos no es solo de embarcaciones de madera, ¿no? O sea, también están las embarcaciones de chapa o de cuero o tal, ¿no? Embarcaciones fluviales también.
Tengo aquí la draga el fondo, ¿no?
La Draga Jaizkibel dragaba el fondo de los canales, porque allí la mayoría de los pueblos están en la desembocadura de la ría, ¿no? Entonces, todos los sedimentos que bajaban por la ría obstaculizaban la entrada y salida de las embarcaciones, porque la mayoría de las cofradías son cofradías de mareantes, dependen de la marea. Aquí, como baja poquito, ¿no? Pero allí baja bastante la marea. Entonces, hay que estar
aquí,
ahí, ¿no?
Aquí cuando nos la traen, nos dan un disgusto, montamos unas manis, no veas, porque claro, nos vienen a dragar el fondo del mar y se nos cargan los caladeros, ¿sabes? Y total, para hacer playas que a los 3 meses vuelven a desaparecer.
Claro.
Que es una profunda tontería, pero bueno.
Claro, bueno, ahí nos ha pasado algo parecido con los puertos deportivos, ¿no? Los puertos deportivos que se han instalado ahí, se han instalado en desembocaduras de río que eran auténticos sitios naturales donde cobijaban los pájaros y había un entorno natural y un ecosistema único, y se han cargado a casi todas las faduras que había, ¿no?
Yo encontraba muchos puntos en común con la situación del País Vasco. Ellos hablan d'inventario, nosaltres parlem d'inventari, parece. Però estem també amb el tema de l'inventari. Y cuando hacemos un inventario de embarcaciones, nos hemos dado cuenta que tenemos que definir qué es lo que es patrimonio, lo que no, y de las embarcaciones que tenemos, unas de fibra, otras de madera, cuáles deberían entrar en este inventario, ¿no? O sigui que estem en un procés de debat, de discussió interna, per veure mica els criteris amb els que hem de classificar el nostre patrimoni, les embarcacions i altres elements patrimonials. Després, el tema, tu li preguntaves si sois gente, no?
Sí.
I bueno, l'altre dia, en la taula rodona que vam tenir aquí a Arenys, parlàvem d'aquest tema. Hace falta gente, hacen falta asociaciones, colectivos organizados para tirar para adelante, y hace falta también un apoyo de la administración, ¿no? Aleshores, en cuanto a la gente, aquí planteamos que el problema de la regeneración generacional, que sovint, quan vas en aquests foros, pues predomina una edad media superior a los 50, 50 y pico, 60 años, y entonces que nos encontramos de que el movimiento que va andando, que existe, cuando se fundó la federación éramos 7 asociaciones, esto hace pues 14 años, y actualmente somos 15, hemos doblado el número de entidades. Però que hi ha un repte, hi ha una dificultat amb el tema del relleu generacional, i que hi hagi gent jove que s'entusiasmi amb aquests projectes, i això costa. No sé vosotros com lo tenéis. A nosotros nos cuesta que realmente la gente se entusiasme en esto de recuperación, en la vela latina, en recuperar una barca.
Claro.
No es fácil, lo
uniéramos un poco a la jubilación, ¿no? Ahora que me jubilo me voy a recuperar, pero no hay gente joven que se dedique a
me viene eso. En mente más jubilados que están muy activos que no jóvenes que se incorporan al movimiento.
Sí, tienes razón. Al final, bueno, a nosotros ahí en los últimos años pues ha habido varios socios que se han apuntado a la asociación y tal, y están interesados en todo esto. De hecho, pues están por aquí algunos, ¿no? Pero yo lo que he aprendido aquí también ha sido que la mejor manera de aprender es in situ. Entonces, aquí me he dado cuenta que desde Barcelona hasta San Pol, pues hay pocos centros estratégicos o vinculados a la recuperación del patrimonio, o como recuperación o centros de recuperación de embarcaciones o sitios o espacios de transmisión de información sobre vela latina, porque la vela latina es una vela muy peculiar y muy muy bonita, pero también hay que aprender a navegar, ¿no? ¿Sí? Si no sabes, no la tocas, no la toques, pero va por ahí, ¿no? Yo veo eso. A mí me pasaba en Zumaya también que cuando me empecé en este mundo, pues no había, no éramos muchos socios, la gente no tenía mucha idea de cómo iba la vela y tal, porque habíamos perdido la vela al tercio en los últimos 80 años, ¿no?
Y nadie sabía...
Claro, entonces cuando tuvimos ya una lonja donde arreglamos ahí las embarcaciones y todo, pues es ahí donde aprendes, ¿no? Pues en los momentos que te juntas con el jubilado, que oye, pues yo de joven y tal... Claro.
Y los centros de diálogo, ¿no?, de conversación, un poco de traspase, bueno, de información.
Bueno, si tiene que ser un momento de allò flautas activos, potser també és válido, ¿no? Sí, porque viejos que van llegando a la jubilación, gente mayor que va llegando a la jubilación, estos irán llegando, y si estos que llegan se incorporan al movimiento, puede funcionar con gente y allò flautas. Pero bueno, ya veremos. En qualsevol cas, lo important és que el tema està viu, que la gente se anime, que participe, que como grupos pues estemos organizados, que nos entendamos, porque después están los conflictos, ¿no? Todos los movimientos de personas, es terrible los mal rollos que a veces hay entre las personas, y eso también dificulta el funcionamiento de las asociaciones. Que exista gente, que existan asociaciones, y después decía el tema del apoyo de la administración. No es que tengamos que hacer un movimiento que dependa de la administración, pero sí que vemos de que es costoso, ¿no? La recuperación de un astillero o la recuperación de estas embarcaciones, sí, es muy romántico, pero es muy caro. Es muy más barato comprarte una barca nueva o de fibra y tirar millas amb la fibra. Si t'embarques amb una embarcación de estas tradicionales, doncs es más costoso,
requereix
és més laboriós,
més
temps, i aleshores, doncs, bueno, doncs està bé que l'administració posi facilitats. Per exemple, el tema dels amarres, doncs a França ho tenen resolt de que les administracions locals, els ajuntaments, ceden amarres de forma gratuïta o a buen precio en el sur de França, no? A canvio de que quan hacen ciertes fiestas locales, doncs aquestes barques participen i és un bé valorat, no? I entonces pues está presupuestado y el alcalde de turno sabe que organizar una fiesta con embarcaciones catalanas, que dicen ellos, cuesta tanto. Aleshores, bueno, hi ha un tema de reconeixement, no mercantilització, però bueno, hi ha una...
Més ajuts, és com més fàcil.
Donen facilitats, el tema d'amarres, etcètera, és molt més barat, però ells també han de fer una contraprestació, han de col·laborar amb les festes locals. Hem de trobar la forma de cooperació, no? En el cas de Sant Pol, que és el cas que jo conec, doncs, bueno, el Sant Pau és una copropietat de l'Ajuntament de Sant Pol i de l'associació. Per tant, l'Ajuntament fa una aportació anual
de diners
per fer possible el manteniment del Sant Pau, i no només això, la resta d'activitats, no? Per tant, el tema legal, el tema de la lista cero, se hablava també en la... Les embarcacions, cada un té una llista, i amb aquesta llista, sí, segons la llista, pots fer unes coses o unes altres. I llavors es comentava de la lista cero, que hi hagués més flexibilitat en l'ús d'aquestes embarcacions. Pues el tema de la infraestructura. Una barca d'estes en invierno, quan has de fer tasques de manteniment, on la poses? I aleshores, doncs, bueno, aquesta tradició de los astilleros, me doy cuenta que aquí en Catalunya, no sé,
no
la hay, ¿no? No sé
aquí
tu,
no.
Si has visto tu astilleros aquí en Catalunya.
No.
Ni si de ponerlos.
De plástico, sí, de fibra, plástico, carbono y todo eso, sí,
ya,
¿no?
Ya,
pero astilleros de recuperación, no. Como, pues... Tenemos muy buenos ejemplos, pues en Francia, Bretaña, Inglaterra, Dinamarca, Holanda. De hecho, pues hay una escuela también que se llama Aixola en Galicia. Pero está el Paulilles, que están aquí arriba.
Sí,
pero aquí en España no hay ningún centro de recuperación así dedicado, no solo con la sensibilización de embarcaciones, sino también del patrimonio marino, del plástico que está en el fondo, de las aves que vienen llenas de chapapote, ¿o no?
Sí, es que aquí me parece que estamos al inicio de todas estas cosas. Es decir, sois cuatro los que estáis batallando y poca cosa más, la verdad.
Sí.
Sinceramente, encontrar... me hace gracia porque aquí nos dedicamos a recuperar el patrimonio. Vosotros me da la sensación que construís patrimonio nuevo, ¿o no?
Bueno, nosotros queremos construir, pero es que para construir necesitábamos el centro, ¿no? Porque no sabíamos dónde construir. Entonces estábamos recuperando, pues como aquí, a pie de muelle, con herramientas portátiles de batería, ¿no? Y necesitamos pues un astillero con una sierra, con un regroso y un cepillo, mínimo. Y así, así pues por lo menos hay una seguida y hay una continuación y hay un mantenimiento. De hecho, nos tenemos que dar cuenta que hoy en día pues lo poco que nos han dejado en herencia nuestros abuelos pues hay que mantener. Y para mantener, pues sol y playa está bien, ¿no? Pero necesitan cuatro paredes y un tejado también, ¿no? Para hacer el trabajo bien y...
Pues esperemos que se encuentre este tejado y que se vaya de alguna manera promoviendo, ¿no? Esta recuperación. Beñat, es que ricasco. Que vaya muy
Suri.
Bien. Ya está, ya me has cambiado la palabra. Ahora tengo que buscarla. Me cago en Dena. Gracias por haber venido y muchísimas gracias.
Vale,
Víctor, sí. Que vaya muy bien la festa.
Es que ricasco.
Es que ricasco. Y Surini. No, Surimi no.
Suri.
El Surimi es lo que se
a
come.
Tí.
A
ti.
Ah, Suri. Bye. Ah, Dios, que vaya bien.
Adeu.
Hasta luego. I anem a l'època de l'Estraperlo i ho fem gràcies a la Judit. Endavant, Judit.
Sí, Cano, i avui parlarem del rebaixar i ho farem de la mà del nostre col·laborador d'aquí del Delta de l'Ebre, de Polet. Bona tarda, Polet, què tal?
Bona tarda, bona tarda.
A veure, Polet, avui continuem parlant de l'època de l'Estraperlo, però avui concretament parlarem de rebaixar. Què sí. És rebaixar? Què és el que es feia?
Bueno, rebaixar era traure la terra que se dipositava als arrossals a l'entrada de l'aigua i repartir-la per el resto de la terra o traure-la a l'era o a llinfosa. Era traure terra que es dipositava a l'entrada de l'aigua. Al diccionari català, al rebaixar, diuen fer més baix lo nivell, l'alçària o el gruix, lo grau d'una cosa. O sigui, per tant, és una paraula correctíssima catalana. El que passa que, com ja no rebaixa, això s'ha anat perdent l'ús, però és curiós de que abans se parlava el català molt ben parlat i s'aplicava cada cosa lo nou, lo nom correcte. En este cas era fer més lo nivell més baix, rebaixar lo nivell de la terra en carros o carriots. Llavors, per fer bones les collites era, per fer bones collites era important tindre aigua i la terra ben anivellada. Tindre la terra ben anivellada era molt difícil, sobretot per l'acumulació de sediments que es feia a la entrada de la terra. Sediments que portava el riu durant l'any, anava entrant aigua durant el temps de la collita, s'anava depositant terra, i llavors s'havia de traure terra que, en acabar la temporada, que s'havia depositat a l'entrada, si no, te quedava la terra desnivellada. Era molt important tindre la terra anivellada per evitar los fondos i les llomes dins dels quadros. Havien de procurar no tindre ni llomes ni fondos dins del quadro.
Quan parlem de fondos i llomes, a què ens referim? A veure, perquè els quadros són els camps d'arròs.
Los quadros eren les delimitacions del tros de terra. Si hi ha margens. Aquesta terra havia d'estar ben anivellada. Llavors, si hi havia llocs més fondos, eren los fondos. I si hi havia llocs que sortien fora de la terra, que hi havia massa terra, eren les llomes. Llavors sempre s'havia d'intentar portar terra de les llomes als fondos. I lo rebaixar era més aviat traure la terra que es depositava a la entrada de la terra. Llavors, si hi havia llomes i fondos, als fondos l'arròs se colava i a les llomes canejava. Llavors havíem d'evitar això.
Però d'alguna manera als camps d'arròs sempre hi ha fondos i llomes, no? Perquè ara que s'estan inundant els camps, se veuen que hi ha uns trossets de terra que sobresurten.
Sí, però ara està molt més nivellada i ara també et fiquen molt menys gruix d'aigua. Ara nivellen en làsers. Ara l'anivellament d'ara està molt ben fet i ara no tenen el problema dels sediments. Abans entrava cada any, s'havia de rebaixar. Perquè se feia una muntanya de terra a l'entrada de l'aigua a l'arrossal.
I quantes setmanes estava rebaixant la terra? Perquè entenc que això es feia durant l'hivern, quan no hi havia
sí,
res al camp.
Sí, lo rebaixar se feia en acabat de xerruar. Primer xerruar en la terra, i en acabat de xerruar, un ja tenia idea de quants carriots de terra s'havia de traure de cada, de cada zona i on s'havien de posar. En el cas nostre, mon pare me deia, mira, los 5 primers carriots de terra van a tal puesto, los 10 siguients van a tal altre, i els altres que surten encabats, segons los que ara entren, van al final de la terra. Llavors anaven una miqueta primer regulant la primera, el primer tancat, encabat l'altre, i si sobrava terra ja lo repartíem per l'últim tancat, que mai arribaven sediments allà si no els portàvem en lo carriot.
I si es rebaixaven al mateix moment que es feien els estalls, que es netejaven les séquies?
Sí, lo rebaixar era al febrer-març, quan estaven fent, los homes feien els estalls. Aquí, en este cas, normalment a carregar carriots anaven les dones i xiquets, perquè els homes estaven als estalls. En aquella època els treballs durs els feien els homes, i les dones i la gent jove feien els treballs més senzills. Es feia a la mateixa època, sí. Llavors, l'acumulació aquesta de sediments feia l'inconvenient de que s'havien de repartir les terres i l'avantatge de que tenies terra addicional que t'entrava. Era un gran avantatge. Llavors, cada any havies de rebaixar. El problema era que a vegades tenies la terra molt alta, i la terra te sobrava aquella terra. Llavors l'havies de traure. En aquest cas era un inconvenient, los sediments. Però quan tenies terres fondes era una gran avantatge. Llavors agarraves i anaves repujant la terra en estos abundants sediments que portava el riu. Mm-hmm. Era tan important això que inclús als hiverns se feia, quan la companyia no havia de fer reparacions grosses als canals, se feia una injecció addicional d'aigua que se'n deia colmateig.
Colmateig.
Colmateig. O sigui, en acabar la collita se feia lo colmateig. Allò, lo colmateig era una cosa voluntària que feien los que volien. No era obligatori per a tots. Tu, llavors, si volies fer colmateig, signaves un conveni en la Real Companyia de Canalització i Riegos de l'Ebro, que era qui administrava l'aigua, per a fer colmateig.
I això feien els propis propietaris.
Com?
Ho signaven els propis propietaris si els interessava fer el colmateig.
Sí. Llavors, els propietaris que els interessava ficar aigua, els interessava ficar sediments, pujar sediments, signaven este conveni. Llavors, feien una pòlissa, i te llegiré una mica, porto aquí l'apunt, de lo que deia la pòlissa esta. La pòlissa tenia la part formulària a començament de la quantitat de jornals, l'amo i tal, i llavors tenia 30 condicions que anaven. I aquestes condicions de la pòlissa de colmateig eren idèntiques més o menys a la pòlissa de rec. També per al rec firmaves una pòlissa, per al colmateig una altra. Però esta, per al colmateig, a la condició primera, dia textualment, el regante usarà de les aguas para el objeto y aplicación que se ha indicado siempre que legítimamente las necesitare después de pasada la cosecha arrozal. O sigui, era una injecció d'aigua acabada la collita arrozal. Durant la collita tenies la pòlissa de rec.
És a dir, cap a l'octubre, novembre.
Sí, a partir d'octubre. I llavors, a la condició dia, la companyia tendrá como mínimo 3 meses al año el agua en los canales y acequias para colmateo, aprovechando, si las necesidades de la obra lo consienten, las épocas en que más turbias bajen las aguas del Ebro. O sigui, que en aquell moment tenien una visió de la gestió dels sediments enorme. Inclús era un conveni per a passar la collita de arrossal. I en unes condicions en què sí, les aigües vinien molt tèrboles passat l'època del colmateig i l'obra, lo consciente, injectaven sediments a la terra, a vegades molt damunt del secà i xarruà, però és que aquests sediments dolia pedre'ls i entraven a la terra. Estos dos punts jo sempre penso que són molt importants i poso molt d'èmfasi sempre, perquè això podria ser la solució per a la regressió del delta, de tornar a crear la injecció favorable, la situació favorable per a injectar sediments al delta.
Però d'alguna manera aquests sediments s'haurien de guardar a alguna zona?
No, no, estos sediments, quan ara a la tardor fan los... Igual entren aigües arrossals pel conveni que tenim amb la Comunitat Econòmica Europea per protecció de les aus immigrants, les aus invernants, llavors que vinguin sediments, o sigui, senzillament facilitar el pas de sediments, els sediments que es queden als pantanos de Ribarroja i Mequinensa, facilitar-los el pas perquè arriben. O sigui, això és senzill. Té un cost en diners, però l'obra és un canal lateral o un tubo o algo i enviar l'aigua per avall. Diu que això no és cap cosa, és com se feia abans.
Uh-huh.
Això jo crec que és el punt més important per a intentar que el delta no desaparegui. Llavors, els carriots estos funcionaven per a rebaixar, de tirar gleves dalt del carriot, havien xerruat, i este carriot ara lo descarregar als punts que es considerava més baixos. I com he dit, en això solien treballar més dones i xiquets, perquè els homes anaven a feines més dures. Llavors hi havia un concepte de que els homes havien de fer lo dur, ara les dones poden fer treballs durs perquè tot és en màquines i poden fer de tot. Però llavors era manual i els treballs manuals no tots eren aptes per a que ho fessin tots.
Els carriots són carros de fusta.
Com?
Els carriots són carros de fusta.
Eren carros de fusta. Les rodes tenien un diàmetre de 1,40 o 1,50, molt alts, i per dalt de l'eix anava la barra, lo caixó de fusta, que era bolquet. Eren uns carriots bolquet.
Perfecte, doncs, Polet, si et sembla, ho deixem aquí. La setmana que ve continuem. I bé, tal com ens has explicat una manera de com podríem fer baixar sediments aquí al Delta de l'Ebre i, per tant, disminuir una mica aquesta regressió que estem patint aquí al territori.
Jo ho sento perquè sempre que puc insistir en això.
És que és un problema molt greu i és d'interès nacional.
I la llàstima és que si hi hagués el coneixement adequat, la solució és senzilla.
La setmana que continuem. Moltes gràcies, Polet.
Gràcies a vosaltres.
Parlant de l'Estraperlo, hem arribat gairebé a les 6 en punt de la tarda. Ens aturem i encararem el que serà la darrera hora del Far d'aquesta setmana.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A ningú li agrada que el truquin a casa a les 5 del matí. Em molesta molt que m'arribis tard amb el fred que fot una hora aquí dret, però que no te n'adones que això és un suplici, no podem seguir així. Però que no te n'adones que l'amor entre els dos està tan mal ferit. Per què m'atabales donant tot el dia la teva opinió? Cal que et repeteixis, diem el que penses de tots els meus actes, a veure si entens que ja sóc prou grandet per caminar solet per aquests mons de Déu. Que tu ja ets prou grandeta per parar de fer el tonto i deixar fer els demés. Més val que ho deixem, que la vida són dos dies, que m'agrada el ping-pong mentre escolto Pink Floyd a la llum del matí. Més val que ho deixem, que la vida són dos dies, que m'agrada el ping-pong mentre escolto Pink Floyd a la llum del matí. Que m'agrada el ping-pong mentre escolto Pink Floyd a la llum del matí. Ja portem dos mesos des que vas marxar i no sé res de tu. Com a mínim podries agafar-me el telèfon, que començo a inquietar-me, tinc ganes de sentir-te. Només et demano que parlem un moment per sentir-nos la veu, que segur que també tu estaràs impacient per saber sobre mi. Estic poc a casa perquè està molt trista i li falta color, que el meu llit se'm fa gran, que les nits se'm fan llargues, que no dormo mai bé, el capçal que em grinyola, em revolco amb neguit, la teva nevera feia molt menys soroll.
4 per no sentir-me sol. Més val que tornem, que jo sé que m'estimes i que encara no he rentat el teu mocador groc per sentir olor de tu. Més val que tornem, que jo sé que m'estimes.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I amb tu.